Al matí, amb Raquel García.
I ara el que fem és parlar de les criptomonedes. Què són? Quins avantatges, quins inconvenients tenen? Perquè tothom en parla, de fet, aquests dies doncs, també ja s'alertava que la declaració de la renda també s'haurà de deixar constància dels beneficis que s'obtinguin d'aquestes criptomonedes. I nosaltres el que fem és demanar consell que ens aclareixi alguns dubtes doncs, amb l'Antoni Garrell, enginyer industrial, president d'HM Hospitals i cofundador també del Cercle per al Coneixement. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Avui un tema complicat, eh? Perquè mira que fa temps que es parla de les criptomonedes, però encara hi ha molt desconeixement. Què són les criptomonedes?
A veure, tu començaves dient fa temps que se'n parla. Doncs mira, les criptomonedes van néixer fa quelcom més de 10 anys. Per ser exactes, la primera persona que va parlar d'aquest concepte de criptomoneda va ser una persona desconeguda que, a pesar dels anys transcorreguts, no se sap encara qui és. I treballava amb un pseudònim, o es feia conèixer amb un pseudònim, que era Satoshi Nakamoto. I el senyor Nakamoto va començar a parlar d'aquestes coses en un article que va publicar el 2009, el qual descrivia sistemes de pagament amb tecnologia peer-to-peer. Tecnologia peer-to-peer vol dir d'igual a igual. I és una arquitectura de comunicació. Per tant, tens raó, fa molt temps, perquè uns mesos després d'aquest article sí. que va fer el senyor Nakamoto, no sabem qui és, sabem que és un pseudònim.
I m'imagino que tindrà moltes criptomonedes, aquest senyor, eh? Em sembla a mi.
Però ell va ser qui va inventar el Bitcoin. Va ser l'inventor del Bitcoin. I, de fet, diuen que si encara es viu, que tampoc se sap, perquè fa gairebé uns 7-8 anys que ha desaparegut, que no està actiu, que ningú utilitza aquest pseudònim de Nakamoto, fora una, o estiria entre les 20 persones més riques del món.
No sé com encara no han fet una...
Ha guanyat en base al bitcoins, a tenir bitcoins.
Per tant,
sí, fa molt temps que existeix. Què és una criptomoneda? Sí. Una criptomoneda no és res més que un criptoactiu. I aquest és un concepte que després, si vols, hi tornem. Criptoactiu, és un actiu digital, És la base també dels NEF, dels non-fungibles tokens. I per tant, si és un actiu digital, és lògic que com si és un actiu més de les persones i es paga, es declara els rendiments que això et produeix, doncs és lògic que també ara es tingui a considerar la declaració de renta que tu feies diferent.
Exacte, que jo crec que... Digues.
La criptomoneda no és res més que un mitjà digital d'intercanvi de valor entre persona i persona, que a més és segur, i és segur mercès a la metodologia criptogràfica que fa servir i a la forma de trametre la informació entre persona a persona o entre aplicació i aplicació o entre màquina i màquina. I com a tal element que és segur per fer transaccions entre persones, per fer aquest intercanvi, doncs se li dona un concepte i sorgeixen les criptomonedes.
Clar, molta gent pensarà, i com s'obtenen aquestes criptomonedes, no? Com s'aconsegueixen?
Comprant-les. Què vol dir comprant-les? Que dintre del sistema, del sistema global de com funcionen les criptomonedes, que si tens temps, després ho podem parlar, podem parlar un moment, però dintre de tot aquest, diguem-ne, de funcionament del criptomonedes, hi ha alguns agents, algun dels primers, si els que fas tu referència, són els exchanges. Aquests exchanges són les empreses que permeten canviar monedes com l'euro, com el dòlar, canviar-lo a bitcoins. Per tant, tu fas aquest canvi, els hi dones aquests dòlars i ells et donen aquests pincoins, els quals els poses en una espècie de moneder que se'n diu els wallets, no? Les carteres, no? Que no remés que els còdics i les quantitats. I a partir d'aquí, tu amb aquest wallet pots començar a intercanviar aquests pincoins amb una altra persona, que vol dir comprar-li coses o vendre-li coses, comprar-les pagant amb aquests bitcoins que tens i cobrant, doncs rebent aquests bitcoins.
Clar, i llavors penso, quants tipus de criptomonedes existeixen?
Moltíssimes. Moltíssimes, eh? Moltíssimes vol dir centenars de criptomonedes. Vol dir centenars de criptomonedes.
La més coneguda és el Bitcoin, no? Que parlaves, la més coneguda potser seria aquesta?
Sí, sí, la més coneguda, la més antiga és el Bitcoin, no? Però n'hi ha moltes altres. D'alguna forma, les que potser se'n parli més, o de les que més se'n parlen més, és una que es diu Ethereum, una altra que es diu Litecoin, una altra que es diu Dogecoin... Però, en definitiva, totes són monedes que estan basades en el mateix, no? N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. I inclús, diguem-ne, algunes grans empreses tecnològiques, com la pròpia Google, Apple, van intentar fer la seva pròpia moneda digital, la seva criptomoneda, però després van desistir per tots els problemes que encara hi ha al darrere.
Perquè com funcionen, que abans ens ho deies, no? Com funcionen una mica, quina és la metodologia, no? I també el valor d'aquestes criptomonedes.
A veure, la primera cosa més important és que el valor de la moneda és molt variable. I és molt variable perquè està subjecte a especulacions molt semblants als actius bursàtils.
O sigui, que fluctua molt, no, Antoni?
Molt, molt, molt. Però, a més, d'aquests actius bursàtils que no són, diguem, dintre de l'estructura de bolsa estables, no? Sinó que, en funció de les notícies, pugen molt o baixen molt, no? Per tant, el valor està condicionat per aquest concepte d'oferta i demanda. I a partir d'aquí, diguem-ne, surten tots els problemes propis d'una moneda que, entre altres coses, no té aquesta valoració, no? Però com funcionen? Bueno, doncs bàsicament, diguem-ne, el funcionament és perquè, deixa'm que ho digui així, tu tens una cosa, estàs amb no sé quina part del món, jo estic una altra, amb aquesta altra part del món, i jo te la vull comprar. Normalment, el que estem acostumats a comprar, en aquest sentit, quan parlem del món digital, són béns digitals o serveis digitals. Ara bé, també lògicament, tu pots tindre un immoble i aquest immoble pots decidir vendre'l i aquell senyor te'l paga amb criptomonedes i li tramets la propietat, no? Hi ha països més avançats en aquest tema que en altres. Per exemple, El Salvador, país d'Amèrica del Sur, Centroamèrica, Amèrica del Sur, doncs El Salvador ha instaurat com a moneda una criptomoneda i el bitcoin, no? I l'ha agafat com a moneda oficial. Per tant, allà fora més fàcil aquest tema de traducció. Però bé, tu i jo estem en dos puntes del món i ens volem vendre una cosa, tu tens, jo la vull comprar o viceversa, no? Bé, llavors el que hem de fer és comprar, no? Comprar o vendre, comprar i vendre, i en aquest sentit com funciona, no? Bueno, doncs, tant un com l'altre hem de tindre aquest concepte de wallet, no? Que és on guardem aquestes criptomonedes, i tu decideixes, a través de l'ordinador, fes-me la tramesa d'aquesta part de criptomonedes, no? Com si fes una transferència bancària, que el com igual. Doncs això com funciona? Bé, doncs la primera cosa que funciona és amb una red d'ordinadors. És a dir, no hi ha un tema directe entre tu i jo, ni una entitat centralitzada que assegura aquesta transferència. En cas dels bancs, amb una transferència. Pues la transferència amb un banc, i aquest banc és qui certifica que els diners que tu has enviat, ell els té i ells te'ls envia, no? És a dir, un tema centralitzat. La criptomoneda no funciona centralitzada, funciona descentralitzadament. Una xarxa d'ordinadors. I aquests ordinadors es van enviant una cosa que se'n diuen paquets, La tecnologia blockchain envia paquets d'un ordinador a un altre ordinador. I cada un d'aquests ordinadors guarda tot l'historial de que allò s'ha fet. No? Per tant, es pot assegurar dues coses. Que el que tu envies és el mateix que jo rebo, primera cosa, per tant, ningú l'ha alterat. Segona cosa és la confidencialitat de la informació, i que són dos elements bàsics, no? És a dir, el que tu envies és el que jo reps, perquè ningú pot alterar. Tant funciona així. Llavors, aquí al mig hi ha els agents. No? Els agents són els responsables aquests que tenen aquests nodos, aquests ordinadors on s'envien les coses a l'altre. El nom que es fa servir són miners, són els miners que estan aquí al mig, i aquests són els que intervenen quan s'emeten nous bitcoins, no? Uh-huh. I tenen aquí les comissions i les parts. Després hi ha els exchanges, que són aquestes persones que quan jo t'he vengut el pis i me l'has pagat amb criptomonedes, doncs ara vull comprar coses que no es poden pagar amb criptomonedes i converteixo les criptomonedes doncs, en euros, els exchanges. I, com te deia abans, això funciona amb seguretat criptogràfica, però tant cada moneda té un algoritme de criptografia, no? Uh-huh. És a dir, que encripta l'informació precisament perquè no pugui ser, no? Per tant, és un intercanvi segur, sí. Perquè va amb aquestes cadenes de blocs, se'n diu, d'ordinador a ordinador, i a més, diguem-ne, aquest sistema assegura dintre de la cadena que entre nosaltres dos no hi ha hagut cap tipus de manipulació. Uh-huh. Funciona així, no té massa més secret. És a dir, és com si tu m'enviessis un mail a mi, però aquest mail, en lloc d'anar a un servidor, si tothom té Gmail, doncs se'n va al seu de Gmail, sinó que va amb una xarxa d'ordinadors, tot va encriptat i tot queda registrat entre punt i punt, no? Així és com funciona.
Clar, així funciona, però a vegades, clar, genera dubtes perquè és un actiu intangible, no? Clar, nosaltres el diner, no?, el tenim físicament. Bueno, clar, també hi ha les targetes, també, que... i la borsa, com comentaves, no? Però potser, no sé, si... quin és el desavantatge? Es poden, doncs, estafar amb les criptomonedes? Hi ha aquest perill?
Sí, a veure, deixa'm que faci primer una petita esmena a el que has dit dels diners, no? A veure, el 99% dels diners que tu tens i uses no els veus. La teva nòmina és una transferència al banc.
Però tens aquesta seguretat, no? De l'empresa, el banc, no?
Que el banc certifica que tu tens aquells diners. Per tant, és aquest element centralitzat, el banc, que és el que el certifica que els tens. No? En el cas de les criptomonedes, no hi ha una entitat centralitzada. És a dir, el que hi ha són els teus wallets, que són els guardes, i els rastres que han deixat, nodo. No? Per tant, aquesta immaterialitat del diner també hi és, no? Clar, el problema és la seguretat i els riscos associats, no? A tu el que et dona seguretat és diverses coses, no? La primera, els bancs centrals, sí, que són els que asseguren els regles del joc i els temes de les monedes, que a més otorguen les llicències bancàries, per tant, els bancs, que t'assegura que tens aquests diners allà, per tant, aquest element centralitzat. La criptomoneda, tot és descentralitzat. No hi ha aquestes entitats reguladores. A més, les cotitzacions, com te deia, són semblant a les bolses. El que fixa aquest concepte del valor. Del valor perquè jo te'l compro i te'l venc. És com allò, dius, és com si ens venguéssim euros d'un a l'altre, però el valor de la venda depèn de diferència amb el qui els venga, no? El valor. I clar, perquè això funciona amb aquestes regles del mercat o com a valors, no? Però igual com si hi ha el Banc Central Europeu, uh-huh, o el Banc d'Espanya, no?, que regula aquest tema de les llicències bancàries, doncs amb la bolsa hi ha la Comissió Nacional del Mercat de Valors, cosa que també dona aquesta garantia, no?, de que no hi hagi... Bé, tot això no hi és. Tot això no hi és, no? Bé, per tant, hi ha molts riscos. S'ha de ser un expert en aquest tema. I a més pensa que la majoria de la gent que avui en dia té criptomonedes no les té per operar, les té precisament per especular.
De fet,
ara que parla... és un dels temes, dels riscos. El primer risc és aquest, no?
L'especulació,
és una moneda,
no?
Subjecte a especulació i, per tant, pot tindre pujades i baixades, caigudes enormes, no? I el segon, vinculat amb això mateix, és com se formen els preus, no? És a dir, la forma dels preus, que és el valor de la moneda, amb les monedes convencionals, doncs està respaldada per aquests organismes centrals, no? Però a l'hora de la veritat, diem-ne, la formació de preus no la coneix ningú de les criptomonedes, no? I aquest és un dels riscos que alertava fa mesos, fa molts pocs mesos, tant el Banc Central, el Banc d'Espanya, com la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Són dos dels riscos, no? Si vols, te'n dic un altre. La liquidesa no està assegurada. O sigui, no està clar que quan tu realment vulguis convertir-lo perquè és d'aquests diners, aquells agents, doncs amb aquell moment els puguis convertir. I aquí també juga l'especulació dels propis agents, no? Aquests que són els que t'han de convertir, els exchanges, que t'han de convertir aquests bitcoins a l'hora de rebre euros fàcil, a l'hora de convertir-los amb bitcoins amb euros, més complicat.
Més complicat. I a l'hora de, doncs, això, no? De declarar la declaració de la renda, no sé si és molt complicat o no. Em sembla que aquest any, almenys sí que s'ha de declarar aquests beneficis, no?
Perquè, en definitiva, quan tu estàs... quan estàs comprant, convertint euros a bitcoins, estàs fent una inversió. És una inversió d'una moneda en una altra moneda, no? Però quan tu estàs convertint aquests bitcoins en euros, òbviament, diguem-ne, hi ha un diferencial de preu entre el que tu vas, el preu que vas comprar i el preu que ara vens. Exactament igual com si compressis accions del Banc de Sabadell, que estem a Sabadell, no? Tu les compres a un preu, aquestes accions, i el moment que les vens, la diferència entre el preu de compra i el preu de venda, si han pujat les accions, és un benefici, és un rendiment, que és els mateixos rendiments doncs, que quan tu vens l'acció de bolsa o com si tinguessis els tipus d'interès que has de pagar pels rendiments, no? Per tant, aquest és el concepte.
Sigui com sigui, doncs el cert és que les criptomonedes ja mouen 60.000 milions a Espanya. Un informe del Banc d'Espanya constata que un 12% de la població espanyola ja té monedes digitals. Entenc, Antoni, que sobretot gent jove, no?
Sí, el gran percentatge de gent és menors de 35 anys. Però també, com te deia, el gran percentatge és un tema d'especulació, no? Hi ha un tema de moda, és a dir, jo sóc un natiu digital, la moneda de l'entorn digital és aquesta, i per tant, a partir d'aquí, doncs, l'hem de tenir, no? I si més a més és fàcil de tenir-la. I resulta que el preu, i en concret el bitcoin, no? Es dispara, porta anys pujant d'una forma brutal, després té caigudes, després de més una caiguda significativa, però l'exactament no té res a veure el preu actual del preu d'abans. Jo en tant en tant em miro, mirar el preu de les criptomonedes és molt fàcil, només has d'anar a Google, escriure el valor de la criptomoneda que vulguis i ja està, no? I diuen quin és el valor. Després el tema és que aquell és el valor, si n'hi ha per comprar, el problema està en el moment de vendre. Aquest moment de vendre, algú te l'ha de canviar. Vendre, no intercanviar-nos, no? Vendre. Clar, i un dels temes que també el fa que la gent jove, o menys jove, no? Els natius, jo dic, per això els natius digitals, és tot el concepte vinculat del metavers, no? El metavers, la forma fàcil de pagar entre el metavers, les coses que tinguis que pagar, doncs és a través dels bitcoins, a través de les criptomonedes, no? Més que a través de les transferències bancàries o de les targetes de pagament.
També llegia l'altre dia el president de l'Associació del Centre Català d'Addiccions Socials, en Francesc Perandreu, que alertava també de que realment les criptomonedes seran la segona addicció a Catalunya per aquest tema, que molts dels usuaris es passen el dia, no?, mirant el mòbil per veure si pugen o baixen els seus actius.
És un dels problemes que tenim, és un dels problemes que tenim associats amb aquesta societat que s'està transformant. És a dir, moltes de les persones mai, millor dit, viuen al núvol, no? Viuen amb el núvol de computació, però que és un núvol que moltes vegades està desconnectat del món real, no? Clar, amb la mesura que tu tens més vida al núvol, amb la mesura que van sortint espais que aniran configurant els diferents nodes del metavers, i serà un metavers quan tots estiguin interconnectats, com els interconnectats, moure't per allà dins, treballar allà dins, doncs hi ha aquest concepte de la moneda, no? I llavors, les persones que realment... Mira-t'ho d'altra manera. Quanta gent fa molts anys que dedica moltes hores a videojocs? I els videojocs són molt abans de que realment es massifiqués l'ús d'internet, no? És després quan els videojocs s'incorporen a internet i tu pots jugar, no tu contra la màquina, sinó tu contra altres persones que no saps en quins llocs del món. A partir d'aquestes persones pots intercanviar coses, no s'ha d'intercanviar, sinó que pots fer apostes, i a partir d'aquí, tot aquest món dels videojocs, que comença els videojocs, però en el tema lúdic, és algú descentralitzat absolutament, no? És a dir, de la teva consola a la meva consola. Per tant, tot aquest món que fa que les persones, per tema lúdic, es lligui dintre del món d'internet d'una forma desmesurada, a partir que allà hi poden haver elements de negoci, elements de negoci sobre la necessitat de la moneda. No? Per terme mig, els catalans ens passem entre 4, per dir la mitja, entre 4 o 5 hores connectades al mòbil. Dic al mòbil, no, ja no dic internet i ordinadors, només dic al mòbil. 4 o 5 hores en el mòbil. Lògicament, aquesta indexió, aquesta addicció al mòbil, a la xarxa, a l'internet indispensable, amb la mesura que crea necessitats de fer més coses i que aquestes coses poden acabar sent que tenen un cost, perquè ens han reclamat en base a que tot és gratuït a internet, doncs a partir d'aquí això generarà aquesta addicció a la criptomoneda. Però no és que la criptomoneda sigui addictiva, o és tot l'entorn que ens porta l'ús de la criptomoneda. Si a més és una neva que va pujant, va pujant, va pujant, algun dia baixarà, però va pujant, doncs això és el del diner fàcil que treu a tothom.
Doncs veurem els reptes i els explicarem i analitzarem com intentem fer sempre, també doncs, amb un llenguatge senzill, i veurem si al final doncs, acaba sent doncs, aquesta estafa, aquesta inversió de futurs i aquestes doncs, divises digitals al final formaran part del nostre dia a dia i al final doncs, pagarem fins i tot els cafès amb aquestes criptomonedes. Veurem com avança el futur. Antoni, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre millor doncs, aquest repte que tenim per endavant avui, el de les criptomonedes. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.